Passa un minut de 2:15 del matí. Estem molt contents d'estrenar amb Vicent Villatoro i amb Francesc Torralba aquest espai dels diàlegs. Intentarem que cada mes, a final de mes, doncs, arribin a la taula del Maneres de Viure i compartir-los amb tots vosaltres. Avui el diàleg sorgeix a partir d'un llibre deliciós, un llibre escrit en forma de diàleg, en forma de carta, amb 10 o sense 40 cartes creuades escrites al llarg d'un estiu, pràcticament d'un estiu, entre Vicent Villatoro i Francesc Torralba. Entrem en el sentit del llibre i en el sentit de la pregunta, el valor de les religions, el pes de les creences en la societat actual, però abans t'haig de preguntar, Vicent, per aquesta celebració del 10è aniversari del Ramon Llull. Com va anar ahir? I quines són les intencions que tenim amb aquesta celebració, que tu deies s'ha de mirar molt des de fora, també,
Diguem-ne, el Llull té 10 anys, però en 10 anys ha fet molta feina fora, que és on li toca. És a dir, és un institut de projecció exterior de la cultura catalana i, per tant, on fa les coses, on hi ha les exposicions del Llull, on es publiquen les traduccions que promou, és fora. Però és clar, treballes fora, però et paguen els de dintre, per entendre'ns. Et paga Catalunya i Balears, que són els governs que, diguem-ne, que financen el Llull. Per tant, almenys una vegada cada 10 anys, a més de treballar cap en fora, has de mirar cap endintre i dir, escolta, sóc aquí, amb els diners que vostès em donen, mirem de fer coses, i presentar un cert balanç, un passar comptes amb els que t'han fet l'encàrrec. La festa d'ahir era un intent de fer això, de dir, hi som, fem coses, volem continuar fent, aquestes coses només les podem fer amb el suport de les institucions, però també amb la complicitat del món de la cultura, aquestes coses tenen molt a veure el que fem al Llull amb la trobada de coses diferents. És a dir, la cultura catalana només té, no només, però també té interès en la mesura en què és diversa, en què hi ha gent que fa una cosa i la contrària. El Llull té la gràcia de que hi ha dos governs que no són ben iguals, que no tenen els mateixos projectes, però que quan parlem de cultura i de projecció exterior ens podem posar tots d'acord. I això era el que intentàvem fer.
Bon exemple, no?, pels temps que corren.
Sí, sí, si funciona, sí, diguem-ne. Els exemples el que són...
La teoria és fàcil, després la pràctica...
No, però vull dir, la vida del Llull jo crec que ha il·lustrat positivament aquest exemple de què és possible, no? És a dir, mirem la llista de traduccions de llibres que ha promogut el Llull. Són d'això, no només d'autors, sinó d'estètiques radicalment diferents. Fantàstic, doncs no passa res.
La secularització creixent de la societat representa per molts la pèrdua d'uns referents útils i necessaris per anar per la vida, mentre, paral·lelament, creixen també les persones que busquen noves respostes a velles preguntes en àmbits molt diversos de la vida pública. Creure o no creure? Aquesta podia ser la qüestió. Ho dèiem en forma d'epistolari. Un epistolari deliciós molt interessant. Dues persones, dos intel·lectuals, que avui ens acompanyen, han reflexionat sobre el tema en forma de llibre. Amb 10 o sense 40 cartes creuades publicades per Fragmenta Editorial i escrita a quatre mans pel filòsof i teòleg Francesc Torralba i pel periodista i escriptor, director del Ramon Llull, Vicent Villatoro. No sé si volen que comenci amb una pregunta o comencen vostès directament, però a partir d'aquest moment jo hauria de callar-me i escoltar-los atentament.
Comença amb una pregunta, home.
La pregunta té sentit. Quin sentit tenen les religions en el moment actual, Francesc Torralba?
Vaja, el sentit és múltiple. Per moltes persones és allò que fa, doncs, que la vida sigui valuosa, per moltes persones és força motriu, fins i tot un dipòsit d'esperança, no? Per moltes persones la religió acaba sent allò que les sosté en moments de molta crisi, de molt naufragi, fins i tot de sofriments personals, sofriments per la feina, no? I per tant, és un element que hi ha a la societat, és una reserva de sentit que, a més, és plural, perquè n'hi ha molt distintes, eh? Catalunya va esdevenint un escenari en què ja no podem parlar d'un sol color religiós, sinó una diversitat, i després també hi ha un munt de persones que configuren el sentit de la seva vida a partir d'altres qüestions. Hi ha persones, doncs, que allò que els dona sentit, doncs, és la poesia o l'esport o una relació amorosa molt intensa o senzillament una activitat professional. Però jo crec que essencialment, si em preguntes què és allò que aporten les religions a la societat, d'una banda és font de sentit. I després també són realitats que han generat molta cultura, molt art, i la segueixen. Són fonts d'inspiració, creativitat, artística, literària, poètica, arquitectònica, en el passat i en el present.
S'hauran d'autoregular vostès,
Molt bé, doncs autoregularem.
Senyor Villatoro.
No, a veure, jo crec que realment la pregunta és al revés, com, és el mal de començar amb una pregunta, que t'acabes barallant amb ella, no? Com? És a dir, no és tant quin sentit tenen les religions, sinó quin sentit aporten les religions. No? És a dir, la religió no demana sentit, sinó que fabrica sentit. Mm. És una fàbrica de sentit. I jo crec que és una fàbrica de sentit individual, fonamentalment. Què em sembla que volíem dir en el llibre, entre tots dos, i en aquí podíem arribar a un acord, que és una gran fàbrica de sentit, mm. és a dir, que qui té una convicció religiosa, qui té una creença profunda, vertebra la seva vida sobre un eix ple de sentit, però que no és l'única possible, que hi ha altres fàbriques de sentit en la nostra pròpia societat, pels individus. Ara, si passéssim de lo individual a lo col·lectiu, i llavors sí que tindria, vaja, agafaria més, anava a dir, tindria més sentit la pregunta, però ja en tenia. Si mirem des del punt de vista més col·lectiu, una societat no és millor o pitjor en funció de la presència del fet religiós. I, ostres, no, ara anirem molt malament perquè el fet religiós va diluint-s'hi. Mm-hmm. No necessàriament, no necessàriament, perquè hi ha unes possibilitats de sentit i d'ètica fora de la religió. Mm-hmm. O al revés, que bé que anirem o perquè ja no queda gens de religió. Fatal, fatal, perquè diguem-ne, la religió com a fàbrica de sentit és capaç de desvetllar energies positives, de compassió, de solidaritat en moltes persones. Per entendre'ns, és possible una societat nefasta vertebrada entorn de la religió, a la iraniana, i és possible una societat nefasta vertebrada en l'antireligió com l'albanesa. I és possible una societat que és el millor que hem tingut al llarg de la història, com les societats occidentals, en les que hi ha no només tolerància, sinó respecte pel fet religiós, però és possible també, sense esdevenir un friqui, situar-se en l'exterior.
I el que és interessant és veure que les creences no són innocues pel que fa a les pràctiques. És a dir, a vegades pensem que les creences són adhesions de la voluntat a un corpus teòric, però que no tenen conseqüència en el mode de viure. I això és radicalment fals. És a dir, les creences, quan són viscudes amb autenticitat, amb coherència, afecten el mode de relacionar-se amb la naturalesa, de relacionar-se entre les persones, en els hàbits alimentaris, en els hàbits gastronòmics, en algunes religions d'una manera molt clara. I, per tant, també configuren una manera de ser en aquell col·lectiu. I verdaderament el poden configurar amb una manera de ser molt distinta d'altra. Jo crec que la novetat que es planteja avui al present és ens trobem persones que tenen creences distintes, comparteixen el mateix espai i el mateix temps, i hem d'aprendre a conviure i a descobrir aquells mínims comuns que ens uneixen perquè la convivència sigui viable. Perquè si no el que acaba passant és que no hi ha poble, no hi ha ciutat. El que hi ha són petites comunitats endogàmiques, gairebé diria amurallades en les seves creences i pràctiques, però falten els passadissos que comuniquen una i altra comunitat. I això és la plaça pública, que és un tema que en Vicenç i a mi ens agrada molt. Per tant, és bàsic trobar aquests espais comuns, aquests àmbits d'intersecció entre comunitats que són moralment i religiosament estranyes les unes amb les altres.
Sí, estic d'acord amb l'afirmació inicial, que és que les creences marquen els comportaments. És a dir, es viu en funció de les teves creences. Però, estant-hi d'acord, alerta. És a dir, ara em passen a mi un vídeo de les 24 hores de la vida d'un personatge a la civilització occidental, a Barcelona. Mm. I em diuen, escolta, aquest tio és catòlic o és creient o no és creient? No ho sé. És a dir, pot tenir exactament els mateixos comportaments, pot tenir exactament els mateixos hàbits, pot tenir les mateixes actituds a la plaça pública, pot ser respectuós, sigui per una banda o per l'altra. És a dir, les creences vertebren, com l'esquelet, el teu comportament, però com l'esquelet no es veuen. És a dir, el que veus és la pell, I és veritat, la pell s'aguanta on s'aguanta perquè hi ha un esquelet a dintre. Però amb esquelets diferents és possible tenir pells bastant semblants.
Sí, però observa
I al revés, també passa al revés. És a dir, a mi em passa en el vídeo de 24 hores de dos creients, i no dic un musulmà i un budista, dic dos que es proclamin catòlics i fills de la Santa Mare Església. Mm. I els seus 24 hores són radicalment diferents. No, i no estic parlant de si agafa l'autobús o no, estic parlant de com es relaciona amb el món.
Sí, estic d'acord, que hi ha una enorme pluralitat en el mode de viure les creences i en el mode de no viure-les, de tal manera que pots trobar paral·lels entre un i altre grup. Però llavors hi ha un tipus d'activitats que, al meu entendre, ja són molt pròpies de la que en diríem la vivència creient. Pensem, per exemple, en la pregària, o pensem en el ritual, no? Que la pregària sí que, al meu entendre, ja és un tipus d'activitat, és a dir, pregar, resar, orar, que, al meu entendre, marca un fet diferencial. És a dir, pot ser que amb dos siguin igualment esforçats, compassius, tolerants, solidaris, entregats a una causa col·lectiva. Però quan veus aquella persona orientada cap a la Meca 5 cops al dia, o veus aquell que entra en una església romànica al meitat d'una jornada o a la catedral de Barcelona i prega, allà hi ha, al meu entendre, un fet diferencial, que segurament permet veure que, per bé que comparteixen un nombre de valors significatiu i fins i tot de pràctiques i afeccions al futbol, a l'esport, a la literatura, dius, aquí hi ha un moment que aquesta persona té un tipus d'activitat que és distinta de l'altra. No sé si això podria veure que verdaderament les creences es tradueixen en unes pràctiques quan són viscudes amb autenticitat, però hi ha moltes pràctiques que no permeten, com tu deies, distingir a quin grup formes part, no? De quin grup formes part, no? Ara, jo el que m'ha semblat especialment exquisit d'aquest diàleg, d'aquest epistolari que vam fer gairebé de mig any, és sobretot la confrontació que suposa un epistolari d'haver de despullar allò que un creu, allò que un pensa, no? Perquè verdaderament aquest tipus de temes acostumen a estar molt amagats, acostumen a estar molt, molt diguem-ne, en el subterrani d'una persona. I confrontar-lo amb algú que no creu com tu t'obliga molt a autoexaminar per què creus allò que creus.
No, aquesta ha estat, diguem-ne, aquesta i moltes altres, han estat una de les satisfaccions de tenir aquest epistolari. Jo crec que és, en el fons, això, el tan iguals, tan diferents, no? En un altre context, jo a vegades, quan, parlant de literatura, faig l'elogi de la novel·la històrica, dic, per què ens agrada tant la novel·la històrica? Perquè quan veiem un romà, en una novel·la o en una sèrie d'aquestes que van ara per la tele, dius, que igual que jo que és, té els mateixos motius, té les mateixes preguntes, ara que diferent, no menja tomàquet, per exemple. Vull dir, i la seva cosmogonia és absolutament diferent, creu que allò, que Júpiter envia llamps, i que avui, per tant, Júpiter està en jornada intensiva. Molt iguals però molt diferents. I quan mires un creient o no creient, dius, que iguals podem ser en el que fem, i que diferents en el sentit que donem a la nostra pròpia vida. És a dir, jo crec que quan escrivíem, però ara que parlem, i si algú fa aquest exercici sopant a casa, el que notarà és, en allò que és públic, allò que hi ha en la plaça pública, si estem parlant de persones civilitzades, ens assemblem molt, però en l'hora del silenci, en l'hora de la reflexió sobre tu mateix, són molt diferents. És a dir, la nostra relació amb la qüestió del mal, la qüestió de la mort, la qüestió de l'amor, la qüestió de moltes coses, és radicalment diferent. I jo crec que, per tant, que la nostra diferència en aquest sentit és molt invisible i molt secreta. Perquè, deies abans, és veritat, la persona creient genera litúrgies i genera pregàries, per exemple. Jo crec que hi ha litúrgies laiques, sí. I que hi ha pregària laica, que ja no és... És a dir, depèn de com definim pregària, no? Si pregària, o fins i tot, si la definim de la pitjor manera possible, que és negociació amb la divinitat, i escolti, jo, vostè em dona una cosa i jo li dono una altra. Els laics ho fan, perquè, diguem-ne, la nostra societat és extremadament, aparentment, laica, no creient, escèptica, però a La Vanguardia cada dia publiquen l'horòscop, que no és religió, però, home, tampoc ciència, tampoc acabaria de ser, no?
Però això és una de les evidències del present, és a dir, pensàvem que el procés de modernització portaria inevitablement un procés de marginació de tot el que és el sagrat, de tot el que és el diví, i en canvi reapareix un sagrat difús que a més ja no està circumscrit als llocs clàssics, no? És a dir, hi ha persones que sacralitzen un jugador de futbol o sacralitzen un lloc o sacralitzen una tradició o una terra i en canvi els espais clàssicament sagrats no els reconeixen com a tal. Per tant, el que s'està produint és que aquella idea tan bonica de Max Weber, no?, que la modernitat portaria un desencantament del món, el que estem veient és que el que s'està produint, en molts casos, és un reencantament del món, no? I això vol dir que no acaba de desaparèixer, el que passa que no s'ubiquen els espais tradicionals. I això és interessant, perquè aquesta idea de la pregària laica, en un llibre molt ben fet del cardenal mort ja, Carlo Maria Martini, i una sèrie d'intel·lectuals laics d'Itàlia, doncs es discutia això, I el Martini deia és que hi ha una pregària també laica que no necessàriament va referir a la divinitat com a ésser personal.
Quan, és a dir, abans he fet la visió caricaturesca de la pregària, no? que és la mm-hmm. negociació, però hi ha una altra, que és la que fas tu i la que fas en el llibre, i quan tu em fas aquesta definició de pregària, dic, ostres, jo ho conec, això es diu literatura. Ah. És a dir, per mi això es diu literatura. Diu, com prega vostè escrivint? Clar, prego Déu, no. Però si no es tracta de negociar amb Déu, sinó d'una altra cosa, ja m'està bé. Per tant, continuo amb aquesta sensació. Però diguem-ne d'això, no? De què és possible una vivència radical de la religió i una vivència radical de la no religió, que s'assemblen molt. Ara, el que em sembla que és una característica de la modernitat i lliga amb lo de les tradicions d'abans, és el prêt-à-porter. És el prêt-à-porter, que és allò de dir, escolti, què hi ha aquí? Doncs m'agafo la camisa budista, l'americana catòlica, els pantalons de l'horòscop, i d'això em faig una cosa que em permet, en un cert sentit, fer el que em dóna la gana. És a dir, hi ha prêt-à-porter que no, que és perquè t'hi trobes elegant, però hi ha un altre prêt-à-porter que és, si n'agafo de cadascú, no el que em crec, sinó el que em convé. I jo crec que aquesta sí que és una característica de la contemporaneïtat. Una construcció d'un bloc de creences, a vegades absolutament contradictori, però que et permet, diguem-ne, l'absoluta llibertat individual.
Això és el que s'ha anomenat com la religió del supermercat. És a dir, entres a un supermercat i, com deia en Vicenç, doncs agafo una mica de budisme, una mica de cristianisme, al final faig una espècie de còctel, no?, que l'adapto de tal manera que el meu estil de vida no canvia el més mínim. En canvi, la creença religiosa, la vivència religiosa, quan jo crec que és autèntica, verdaderament comporta un descentrament de la persona i el seguiment, jo diria, a fons, a un credo, no? És a dir, jo crec que la persona que verdaderament és budista no va picant per aquí i per allà, no? I la persona que és verdaderament cristiana tracta d'aprofundir en les paràboles, en els relats, en els textos de la seva tradició per veure allò que implica en la seva vida personal, professional, familiar, no? Aquest sincretisme o aquesta espècie, diguem-ne, de collage religiós, això és molt habitual, però jo crec que també és molt efímer. Jo crec que també és molt efímer, molt estètic, fins i tot diria molt esnob.
Sí. I jo més tinc la sensació que, diguem-ne, en els temps de turbulències, els sincretismes baixen i pugen els pensaments, és a dir, baixen els pensaments febles i pugen els pensaments forts, no? Mm. I per tant, penso i fins i tot temo que hi hagi una certa polarització entorn del fet religiós en el present.
Quin gust, senyors, escoltar un diàleg compartit, respectuós, útil.
És que ho hem passat molt bé,
ens agrada molt. Ens cauen tants pals els mitjans de comunicació perquè fem malament les coses i perquè polaritzem la vida pública i que de vegades tenir aquests espais...
Injust. No, és injust. A més, si us cau això és perquè també hi ha una audiència que està esperant morbosament aquestes confrontacions.
Fàbriques de sentit, creences que no són inacues... pel que les practica, la idea de la plaça pública, la invisibilitat de les creences de l'home modern, el valor del ritual, el compromís, el ritual com a compromís, com a fet diferencial, aquesta idea d'en Vicenç que deia tan iguals, tan diferents, els silencis, no? Aquesta espiritualitat silenciosa. I aquest home modern que transita pel sagrat i pel diví d'alguna forma silenciosa, molt íntima, no? I la literatura també com a forma pregària, que deia en Vicenç, o el prêt-à-porter de les creences, que ens el fem amb les creences. I pensava també, Vicenç, amb les ideologies tantes vegades. Ens fem ideologies una mica, agafant una mica d'aquí, una mica d'allà. Som en aquests temps i aquest és l'espai del qual van tirant en Vicenç Villatoro i en Francesc Torralba, amb aquell llibre epistolar, amb 10 o sense 40 cartes creuades, que parla d'aquestes coses i de moltíssimes més, i que avui ha estrenat aquest temps del diàleg que hem volgut compartir al Manés de Viure. Suposo que hi ha molt a dir i que és un reflex dels temps que estem vivint, no? Aquests temps líquids que fan que transitem, però que necessitem també dels referents, no, Vicenç, per finalitzar.
Sí, molt ràpidament, a veure, una sorpresa gairebé editorial del llibre, per mi ha estat això, la descoberta d'una demanda. És a dir, et diuen, fes un llibre sobre això, vols dir? I descobreixes que hi ha una demanda real i que parlar d'això importa. contra no dic els mitjans de comunicació, que no em semblen el motlle que fabrica la societat, sinó més aviat la pantalla on s'hi reflecteix, contra el que a vegades ens imaginem, parlar d'això importa, sí, perquè té a veure amb la vida.
I importa el creient perquè l'obliga a pensar per què creu el que creu, però importa el no creient, sí, perquè l'obliga a entrar en un territori que potser tenia molt tancat, molt blindat, per por o bé per una falsa certesa. I llavors tot es mou, és un moviment sísmic començar a introduir aquestes preguntes, tant per al que ho és de creient com pel que no.
De fet, ens hem de moure, ens hem d'implicar, no? Hem de reflexionar sobre les pròpies vides, perquè potser els temps de bonança, i això hem comentat altres vegades amb el Francesc Torralba, ens han portat aquest espai de comunitat, de comoditat, de cedir, de cedir la responsabilitat a altres, de confortabilitat i de pensar en nosaltres mateixos. I totes aquestes preguntes són necessàries precisament per viure bé amb nosaltres mateixos. Francesc Torralba, Vicent Villatoro, ha estat un plaer i un luxe immens haver estrenat aquest espai dels diàlegs amb vosaltres i amb aquest llibre tan interessant que jo convido els oients a llegir, perquè és això, és dolç, és agradable, és silenciós i és reflexiu. La relació epistolar entre un laic front un religiós, paraula compartida que resulta molt més fecunda tantes vegades que no passa el monòleg. Francesc, gràcies.
Gràcies a tu, una altra
vegada. Gràcies.
Moltes gràcies.
Enhorabona pels 10 anys i
moltes
llarga
gràcies.
Vida al Llull.
Això espero.
Maneres de viure.